el perquè de tot plegat.
11 minuts i a les 10 en punt del matí. Continuem encara gairebé mitja hora més amb el Pedro Ballín, amb la Rocío Martínez Sampere, amb l'Iñaki Llacuria, amb el Toni Aire i amb el Francesc Marc Álvaro aquí al món a RAC1. Abans que arribi la consellera de Salut, Alba Vergés, als estudis de RAC1 i podem parlar de la vacunació a Catalunya i també de, la, com està l'estat de la pandèmia. Però abans, a la mateixa alçada gairebé que la victòria arrasadora d'Isabel Díaz Ayuso, hi ha la segona notícia, que és l'adeu de la política d'un dels elements i dels fenòmens més contundents que ha tingut la política en aquests últims anys, que és l'adeu de Pablo Iglesias. Hola, Xavier Domènech, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, i a vosaltres. Una abraçada.
Bon dia. Bon dia. Ara li volia preguntar, primer, ja que tinc aquí al meu costat, aquí a Madrid, el Pedro Ballín, has parlat amb Pablo Iglesias?
He intercambiado mensajes anoche cuando nos sorprendió a todos. Yo debo confesar que tenía prácticamente cerrada la página del periódico cuando ellos a última hora, porque además salieron los últimos, salen a dar la rueda de prensa y tuve que empezar otra vez, claro, tuve que borrar todo y empezar otra vez.
Xavier Domènech, ¿ha parlat amb Pablo Iglesias?
El mateix que el Pedro, vaig, i tant amb el Pablo com amb la Irene, vaig intercanviar-me missatges i vam quedar que tan bon punt poguéssim quedaríem per l'àrbitre tendido. Però vaja, bàsicament, doncs, la mica em va... És veritat que jo pensava, i a més a més era bastant conegut, que aquest era l'últim viatge polític al Pablo, i doncs, ell ho havia expressat de diverses maneres. Una hauria de mirar, clar, vist el que va decidir ahir, tot es veu molt més clar, el que va ser l'últim míting de tancament de campanya del Pablo, on el Pablo, més que un missatge electoral, va fer un relat del que havia estat l'experiència històrica de Podemos, i per tant, bueno, vaig quedar, jo vaig, si m'ho esperava, però vaig quedar molt impactat, perquè crec que en qualsevol moment hagués estat impactat, perquè el Pablo, primer que és un amic, amb el qual he viscut moltíssimes coses, i després perquè crec que és una persona que ha canviat la política a Espanya durant un cicle, amb una força inusitada enorme, i evidentment la seva marxa serà, bueno, és un impacte potent.
Dius que estaves convençut que això acabaria passant. Tenies algun indici o alguna informació, Xavier?
Bueno, jo havia pogut parlar amb el Pablo, tinc una trobada llarga per parlar de coses personals, també de política, el gener, i en aquell dinar llarg que vam tenir junts, va ser la primera vegada que vaig tenir la impressió certa que el seu cicle polític, que ell mateix el seu cicle polític ja el donava per tancat. Jo crec que ell va fer una cosa molt audaç, que és dir, per una banda, que tenia dos objectius. El primer era evident, tot i que ell va plegar i va dir que ell era un tap polític en aquests moments i que per tant el millor era retirar-se. El cert és que la seva entrada a la campanya de Madrid, Podemos podia haver desaparegut, i no només va desaparèixer, sinó que ha augmentat els resultats. Per tant, el que passa és que el segon objectiu que tenia, jo crec que també era molt evident, era intentar barrar el pas a una cosa que és nova. És a dir, que el PP governa Madrid no és nou, i que el PP guanyi Madrid tampoc no hauria de sorprendre ningú. És a dir, porten 26 anys governant, vull dir, o estrany seria que perdessin en aquest sentit. Però el nou era aquesta fascistització del discurs i aquesta possible aliança, passar d'aquest trifachito al bifachito, no? Passar una aliança amb Vox. I això és evident que no va passar. I després jo crec que hi ha un component personal del Pablo, que és que jo no conec cap ministre del govern d'Espanya en aquests moments, i no conec històricament cap vicepresident on tothom sàpiga on viu, o que s'hagi passat més de mig any amb la seva casa rodejada dia a dia amb gent insultant-lo. És a dir, però això, que és a nivell personal, és una experiència inenarrable, que a més a més acaba amb les cartes amb bales, que ja no només l'amenacen amb ell, sinó que amenacen els seus pares, vull dir que com a experiència és brutal, sinó també la seva reflexió de dir, escolti, és que políticament la demonització ha funcionat fins a tal punt que ara mateix està sent un hàndicap polític. Per tant, aquesta reflexió política hi és. Ara, tot això, que per mi fa comprensible la decisió i que diu, escolti, ara haig de donar pas, haig de deixar pas, no treu ni un gram a l'impacte polític que almenys per mi té el fet de que ho hagi plegat.
Mira, la setmana passada, ahir ho parlava amb el Xavier Domènech, el programa especial que amb l'Agnès Marquès vam fer a RAC1, li preguntava, dic, escolta'm, jo entenc que els polítics en general en aquest segle XXI han de tenir la pell d'armadillo, és a dir, han de ser o pell de caixa forta, és a dir, han de ser molt robustos, però penses com ho poden suportar tot això, segons quins tipus de pressió, segons quins tipus, perquè hi ha una cosa és ja el que se'ns diu i el que se's comenta tots plegats al Twitter, que ja estem formats amb les xarxes socials, però una altra cosa és quan ja t'afecta directament la família, quan t'ha afectat els fills, quan t'ha afectat la parella, quan ha afectat, a més, el pur parler respecte a les relacions amb la seva parella, entrant directament a la seva vida personal d'una manera absolutament fastigosa, però és que a més després amb cartes amenaçadores amb bales, però és que a més amb cases, amb cartes amenaçadores als pares, vull dir, em sembla tan terrible que li vam preguntar la setmana passada, quan conversàvem amb ell aquí al Món RQ, amb Pablo Iglesias, si en els últims dies, amb les amenaces rebudes, havia pensat deixar la política. I el Pablo Iglesias fa una setmana, demà farà una setmana, ens deia això.
Eso es inevitable pensarlo a veces.
¿Y hacerlo?
Porque esto implica muchos sacrificios. Pero tenemos una responsabilidad y un compromiso. Todo lo que nos hacen a nosotros es para quitarnos de en medio, para que no hagamos política y para meter miedo a otra gente que podría querer hacer política. Entonces es una obligación democrática resistir y es enormemente duro porque efectivamente esto no va en el sueldo.
No va en el sueldo, li deia, efectivament això no va en el sueldo, però aquí semblava com si pilota endavant, però no sé, Pedro, si ell, com deia el Xivi Domènech amb aquella conversa que es va fer llarga amb el Pablo Iglesias, si la decisió ja la tenia presa i que, per tant, ja això no ha pogut resistir més.
Yo creo que tiene... A ver, el personaje de Pablo Iglesias tiene un par de peculiaridades en política. Una es que normalmente es bastante transparente. No dice una cosa cuando quiere decir otra. No es estratégico, digamos, en las cosas que dice, y bueno, en la misma entrevista que le hicimos nosotros también hablaba claramente con bastante ilusión de volver a sus tareas como profesor y a esta cosa que para él es como muy viciosa, que era esto de hacer debates televisivos y culturales, y de hecho no llegó a dejar de hacer las entrevistas, ¿no? Cuando pasó a la vicepresidencia. Pero uno de sus casi diría tics políticos es la aceleración. Esto es quemar las etapas rápido, digamos. Su salida de la vicepresidencia para la campaña madrileña tiene razones orgánicas, tiene propósitos concretos que en buena medida ha conseguido cumplir, como acelerar un proceso de sucesión dentro de Unidas Podemos, como salvar a Unidas Podemos de que lo más probable era que se hubiera quedado fuera de la Asamblea, de paso desmontar una mitología en torno a que su empeño por entrar en el gobierno era por una cuestión personal de cargo. También un cierto kirchnerismo del que se les acusaba a Iglesias y a la ministra Montero, que queda, digamos, descartado al señalar a la hoy vicepresidenta Yolanda Díaz como sucesora. Y creo que en su cabeza siempre estuvo iniciar un proceso de salida de la política con estas elecciones madrileñas, teniendo en cuenta que es una mini legislatura de 2 años, es decir, que tampoco permanecer en la Asamblea un par de años no exigía, digamos, un compromiso muy, muy duradero, a salvo que se consiguiera la mayoría de izquierdas, en cuyo caso yo estoy convencido de que se hubiera quedado dentro o no del gobierno de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y creo que es poco amigo de... En ese sentido de aceleración, creo que él es muy poco amigo de prolongar agonías, de un poco, creo, pensando en que es mejor que te echen de menos que te echen de más, ¿no? Que es una fórmula, digamos, para dar oportunidad a su espacio político de definirse al margen de la extraordinaria dependencia que el proyecto de Unidas Podemos, no tanto sus confluencias, no tanto, por ejemplo, los comunes, pero en el caso de Unidas Podemos, la dependencia absoluta de Pablo Iglesias en 2019 se vio de forma manifiesta. Pablo Iglesias fijaba un techo de crecimiento a Unidas Podemos por la extraordinaria antipatía que genera no solo en la ultraderecha, sino en muchos sectores del progresismo moderado, por así decir, pero a la vez fue seguramente el factor de resistencia de Unidas Podemos, la razón por la que sobrevivió a unas elecciones en abril de 2019, inmediatamente después de un cisma en el partido, y la razón por la que en la repetición electoral de noviembre también resistió. Creo que él entiende que su ciclo político ha terminado, o debería dirigirse hacia su último capítulo. Creo que lo ha explicado de forma bastante clara, y que simplemente el tamaño, digamos, la dimensión del éxito de la derecha en Madrid le ha hecho pensar que esa etapa, digamos, de salida de la política pensada en un par de años, pues debería acelerarse.
Xavier Domènech descarta la possibilitat de que, clar, no sé si continuar vivint a Madrid té gaire sentit. Descarta Xavier Domènech que marxi d'aquí?
Bueno, és que, bueno, aquí hi ha temes personals també, que la Irene es queda com a ministra, es tenen tres criatures, vull dir que no és allò de... però és cert que jo crec que l'horitzó pot estar, no crec que sigui immediat, però l'horitzó pot estar la idea de marxar durant un temps, de poder s'oxigenar personalment i políticament, i de fet jo a nivell de tall personal crec que li aniria bé. És a dir, pensem que el Pedro, que ho analitza molt bé tota la situació, hi ha un tema que és... És a dir, el fet d'haver estat 6 mesos a la casa rodejada té moltes implicacions. Té moltes implicacions perquè no hi ha hagut cap actuació efectiva per acabar amb això, pràcticament. I això vol dir que certament la construcció, l'odi que s'ha construït a l'entorn de la seva figura per part de la dreta, però estic de parlar amb la gent, de molts sectors progressistes que no ho podien veure, perquè és que, aviam, el Pablo ha tingut una grandesa, que és la capacitat de polaritzar i de fer possible allò que semblava impossible. Recordeu quan es produeix la disjuntiva de la repetició electoral del 2019, en la qual sembla que sigui impossible que Podemos entri al govern de l'Estat, i a més a més això està barrat perquè en aquells moments el president Pedro Sánchez deia que ell no podia dormir davant d'aquesta possibilitat, i això portarà finalment, davant de la narrativa del PSOE a poder governar junts, portarà una repetició electoral, que en realitat el que buscava, perquè l'origen de tot el que hem viscut ara mateix per mi sempre està el mateix. Això comença a Múrcia, comença amb una operació d'intentar reflotar Ciutadans, que ha acabat com ha acabat. Però bé, és aquesta, i finalment es va aconseguir, és a dir, Podemos, per primera vegada va haver un govern, no només va acabar el bipartidisme, sinó per primera vegada hi ha hagut un govern de coalició a l'Estat, i això ha mogut, ha remogut interessos fàctics de molt ampli espectre, no només de la dreta, que han posat tot el que hi havia i el que no hi havia per demonitzar la seva figura. El Pablo és un polític que, a més, s'ha caracteritzat per una resiliència, i això ho dic a nivell personal, una resiliència enorme. El que passa és que jo crec que hi ha finalment una valoració personal i una valoració política. És a dir, aquesta resiliència enorme, quan la demonització ha arribat a punts tan àlgids, doncs també pot ser un hàndicap polític, i jo crec que per això finalment ell decideix fer un pas al costat i a més d'alguna manera intentar que el projecte pugui tirar endavant. Ara bueno, primer Yolanda Díaz ha de dir que efectivament el vol cancel·lar, ho ha decidit amb la militància, perquè evidentment això, però que el projecte pugui reconstruir-se sobre noves bases. Ara, aquesta campanya contra el Pablo no respon a que el Pablo sigui més o menys un personatge que generi passions. Respon clarament a interessos que els hi ha molestat profundament que hi hagi Podemos al govern de l'Estat. Això em sembla indubtable. És a dir, torno a repetir, crec que en qualsevol altre cas un vicepresident del govern no estaria 6 mesos ni en el que vindrà a discutir.
Són les 10 i 5. El Toni Aire vol fer algun comentari breu? Sí. Molt, per favor, us demano brevetat, perquè en 10 minuts hem d'acabar. Endavant, Toni, sisplau.
Molt breu,
gràcies, Rocío, també, sí.
I em pregunta pel Xavi Domènech. Mira, jo coincideixo molt amb el que deia el Xavi sobre que segurament Pablo Iglesias estava ja amb l'ocàs de la seva carrera política, ho ha identificat així, va veure aquesta opció a Madrid com una espècie de buscar un cert bel morire que no ha tingut. És a dir, aquella idea de em sacrifico, deixo la vicepresidència per evitar una victòria de la dreta i l'ultradreta, bueno, això era un relat que podia construir que estava bé, però que no ha sortit i no ha quallat. En aquest sentit, ell ha estat també un lideratge polaritzant, però que ha evolucionat, o algú diria involucionat amb el temps. Va créixer en un moment determinat negant el debat dreta i esquerra i parlant-nos més d'un debat a dalt i a baix, que després ha anat apartant, no? En aquest sentit, Xavi, també per com ha gestionat, hem parlat de coses bones, sens dubte, jo crec que va ser una peça clau, Pablo Iglesias, per trencar un cert sistema de partits, per en un moment determinat donar una visibilitat i una forma política a una part de la població que no se sentia representada. Això és innegable. Però també ha estat un element polaritzant dins d'aquest espai polític que hi va ajudar a construir. I ha estat divisori. I això ha tingut conseqüències. Això que ha passat a Madrid tindrà conseqüències amb un cert reagrupament, potser, d'aquell espai que va ser Podem i que ara, per exemple, Madrid està dividit entre Podemos i Más Madrid, entre rejonistes i iglesistes, o com se'ls hagi de dir?
És que això sí que és una pregunta que tinc moltes dificultats per... És veritat que, per exemple, en Mas Madrid ha fet un molt bon resultat a Madrid. Jo crec que la candidata era molt bona, sobretot per dos motius. Una, perquè era una metgessa que estava a la UCI en el moment de la pandèmia, és a dir, que anava a l'Assemblea de Madrid a la UCI pràcticament, perquè ha fet oposició, és a dir, pensem que ara estem analitzant el Pablo, però aquí hi ha hagut un gran esfondament, que és l'esfondament del PSOE. I mentre la candidata al PSOE semblava absent, la Mònica García estava fent oposició allà, i això ha donat un gran resultat a Madrid. Tanmateix, l'opció de Más País, no de Más Madrid, que és l'opció de Íñigo, no va donar aquest resultat. No. És a dir, van treure un diputat, l'altre era de Compromís, no, dos, tres diputats, perdoneu, i s'haurà de veure. Aquí hi ha, sobretot, el Compromís a València, que sí que es valia amb Más País. Jo no diria tant la reconstrucció de l'espai en el sentit d'això de l'Íñigo Pablo, que em sembla que ara ja està bastant superat per mi, en aquest sentit, sinó el paper que pot jugar la Yolanda en regrupament, no tant d'això, sinó d'amplis sectors que potser durant aquest temps de tanta durada s'han de reconstruir. Però és molt incert tot això, eh? Jo ara mateix no ho sé. Jo crec que Yolanda Díaz, si accepta i construeix la candidatura, és una candidata molt potent, i no ho dic només perquè la conec, i sé que és molt potent, que ho és molt, sinó perquè, a més, les enquestes internes apunten això, que és una molt bona candidata, és a dir, podria és una candidata que pot fer forat fins i tot en votant del PSOE en aquests moments.
Xavi, anava a preguntar, arran del que comentàvem sobre el paper de la Yolanda Díaz, és evident que hi ha un sector de l'independentisme que en aquests moments tenia, com a mínim, la complicitat d'un sector del madrilenyisme de Podem, del poder de Podem, i en aquest cas, amb Pablo Iglesias. La pregunta és, la línia de Pablo Iglesias està clarament a favor dels indults, la línia de Pablo Iglesias de donar la mà i de fins i tot haver conversat algun cop, com el mateix Carles Puigdemont explicava en aquest programa, amb el propi Pablo Iglesias, això amb Yolanda Díaz està garantit?
Sí, a mi em va sorprendre, ho entenc, perquè probablement Yolanda Díaz no és molt coneguda a Catalunya, però és veritat que veig una lectura d'una part de l'independentisme de dir, si el Pablo marxa, hi ha un cert discurs sobre Catalunya que desapareix, perquè la Yolanda és una altra cosa. Jo crec que, ara no seria per glossar la figura de Yolanda, però això es coneix poc a la Yolanda. La Yolanda té una experiència que és a Nova, és una experiència on ella era la segona de José Manuel Beiras. De fet, Pablo i Yolanda es van molt amics en la campanya, una Nova treu un grandíssim resultat, ja no me'n recordo quin any era, i Yolanda Díaz ve del galleguisme polític, també, i és una persona, diguem, amb una visió de la plurinacionalitat de l'Estat i dels problemes, diguem, de reconeixement nacional, marcat per la via gallega, evidentment, però jo això no veig un diferencial, ni molt menys, entre ells dos.
D'acord. Rocío, Francesc Marc Álvaro, Iñaki, s'ha de dir alguna cosa i avall que fa baixada. Endavant, Rocío.
No, per intentar anar molt ràpid, no? El Xavier jo crec que té tota la raó. O sigui, hi ha un anàlisi polític, no? I això l'hauríem de fer un dia amb calma, no? Des de que va començar el 15M, per entendre'ns. Jo sempre em vaig mirar amb interès i això anava de transformació, d'una cosa que havíem vist que diguem, la resistència de materials estava esgotada, o anava de substitució d'una part del PSOE per part de Podemos o d'una part del PP per part de Ciutadans, no? I els canvis polítics s'han de jutjar respecte a les conseqüències. I a mi m'agradaria que analitzéssim efecte de lo que ens afecta als ciutadans, si realment Pablo Iglesias, que digueu que ha canviat la política espanyola, doncs hi ha lleis, no sé quina és, la d'eutanàsia, que estava al programa del PSOE i tal, que realment han canviat aquest país. Jo tinc molts dubtes i crec que això és una conversa que mereix que mereix la pena, no? I l'altre és personal. Mira, a mi em fan horror tots aquests atacs a Pablo Iglesias, que són d'una intensitat infumable. També me'ls feien i els vaig denunciar a l'escratx a l'hora ja de Santa Maria, que molta gent aplaudia, el que ha passat amb molts dels polítics. Sempre ha estat en contra d'això. Però també crec que, és a dir, jo conec pocs polítics tan personalismes, potser la de Colau, que sempre que passa alguna cosa ella li ha passat abans, tan personalistes i narcisistes com Pablo Iglesias. Perquè tot comença i acaba amb ell. Tot comença i acaba amb ell, i també la seva irrupció a la campanya a Madrid, apártate Serra que vengo yo, i ahí me voy yo y quédate tú, no? Vull dir, sincerament, jo crec que aquí també hem d'analitzar aquest punt hiperpersonalista que també ha generat la figura de Pablo Iglesias, i que, insisteixo, denuncio completament els atacs a la seva persona i als seus fills i als seus pares, bueno, és que em sembla insuportable. Però perdoneu que Pablo Iglesias no he conegut polític més personalista i més en aquest sentit narcisista que ell.
Iñaki Llacuria i Francesc Marc Álvaro. Iñaki.
Sí, jo crec que el personatge Iglesias ha devorat el polític, va ser un polític hàbil en veure i recollir tota l'energia del 15M, però després també ha sigut un dels principals protagonistes i el líder que ha portat un discurs d'odi, d'assenyalament, de normalitzar l'escratxe, i això se l'ha girat en contra. Ara bé, jo crec que la seva marxa ja l'anuncia molt abans. El gener, en un programa d'Évole, fa una frase que diu: m'he dado cuenta que el verdadero poder no está en la política. No? Aquí demostra la seva visió que tenia del poder, no? Un poder que hauria de ser absolutista, sense els controls propis i equilibris de la democràcia liberal, i que creu que fora podrà fer portar aquell seu projecte. Jo crec que ell no marxarà de la política i farà polítiques des d'un altre lloc. Hem de veure des d'on.
Francesc Marc Álvaro.
Jo crec que Pablo Iglesias és un personatge molt, molt interessant des del punt de vista polític, perquè jo crec que vol ser dues coses alhora, no? Ell vol ser el renovador de l'esquerra espanyola, però vol ser també una altra cosa, que és algú que d'alguna manera ofereixi una nova visió del joc polític. I jo crec que fracassa sobretot en això segon, a partir del que d'ell no aconsegueix fer, com aquí s'ha dit. Ell no evita que es fragmenti el seu espai, ell acaba allunyant del seu entorn molts dels que l'acompanyen quan arriba a dalt de tot, i això és una dada evident. I després, quan ell s'institucionalitza, quan arriba al govern de l'Estat, comet alguns errors notables. Per exemple, ell parla alhora com si fos a dins i a fora del gabinet de Pedro Sánchez. Crec que és una gran relliscada. Quan ell parla com si fos i no fos vicepresident, se n'adona i ho corregeix, perquè és un home intel·ligent, però ja l'ha comès aquest error. És veritat que ell el demonitzen, jo crec que el demonitzen molt, ell a vegades afavoreix aquesta demonització amb algunes coses que fa, i per mi és un enigma quan ell decideix, encara que ho heu explicat, però ell decideix salvar el partit a Madrid i sortir del gabinet de Pedro Sánchez, però el que acaba fent és regalar a la dreta el seu cap. És a dir, ara la dreta, i especialment Ayuso, podrà dir que ha fet fora del camp Pablo Iglesias. Això a mi em sorprèn. És veritat que dieu que ell és un home molt transparent, en fi, no ho dubto, però en tot cas se m'escapa, a menys que ell faci allò un temps de guaret, que en castellà es diu tiempo de barbecho, i es quedi esperant una oportunitat aquí un temps. I finalment una coda en clau catalana. Deixant de banda la ministra Yolanda Díaz, la figura més important ara d'aquest espai, institucionalment, és Ada Colau.